Basem les nostres accions en allò que sabem o que creiem. Busquem actuar d'acord amb una lògica, però què passa quan actuem a partir d'una creença que resulta ser falsa? Les nostres accions com a societat tenen conseqüències, els nostres errors també. Us parla Niol Ribas i esteu escoltant Mentida. Avui, les lobotomies. Ens situem a principis del segle XX, quan la psiquiatria era una ciència encara en desenvolupament que desafiava els coneixements de l'època envers els trastorns mentals. És un moment en què les institucions psiquiàtriques estan desbordades i les alternatives a la teràpia tradicional són limitades. És llavors quan un neuròleg portuguès anomenat Egas Moniz presenta al món una nova tècnica que promet tractar els pacients amb malalties mentals greus. La titularà la lobotomia. La lobotomia va ser vista ràpidament com una idea revolucionària, un tractament que podia canviar la vida dels pacients considerats abans incurables. Consistia en una intervenció quirúrgica al cervell per tallar les connexions als lòbuls frontals, la part del cervell associada a les emocions, el comportament i la presa de decisions. Moniz creia que alterant aquestes connexions es podia alleugerar el patiment de pacients amb trastorns mentals greus com per exemple l'esquizofrènia, la depressió o l'ansietat. En general, el món mèdic va acollir aquesta tècnica amb molt entusiasme. Moniz va rebre el Premi Nobel de Medicina de l'any 1949 pel seu treball i la lobotomia es va estendre ràpidament a hospitals d'arreu del món. Als Estats Units, el doctor Walter Freeman va ser un dels defensors més fervents d'aquesta pràctica, popularitzant una variant coneguda com la lobotomia transorbital, que es realitzava amb un pic de gel inserit a través de l'òrbita ocular. I si aquesta descripció no us sembla suficientment esgarrifosa, sembla ser que el procediment es feia sovint sense anestèsia completa i en qüestió d'uns minuts. Aturem-nos un moment aquí. És important pensar en el que realment significava aquest procediment. És un procediment que, sovint, destruïa el caràcter del pacient i molts es convertien en individus apàtics, amb una pèrdua molt grossa de les seves facultats mentals. Aquests sentiments que els portaven a la malaltia mental per la qual eren intervinguts es veien molt reduïts, però amb ells tota la resta. Els pacients quedaven moltes vegades deslligats completament de la seva personalitat. Durant les dècades dels 40 i els 50 es van realitzar milers de lobotomies arreu del món, especialment als Estats Units. Es calcula que en aquest país es van fer més de 40.000 lobotomies, moltes d'elles intervencions que van ser realitzades a pacients que avui simplement haguessin pogut ser tractats amb fàrmacs. Una de les víctimes més conegudes d'aquest procediment va ser Rosemary Kennedy, la germana de John F. Kennedy, el que va estar el president dels Estats Units. A la jove Rosemary se li va practicar una lobotomia a l'edat de 23 anys, un procediment que la va deixar incapacitada de per vida. Aquest cas va ser la prova pública de les terribles conseqüències que la lobotomia podia tenir, fins i tot en famílies influents i poderoses. Però si les conseqüències eren tantes i tan devastadores, per què es va continuar practicant aquesta tècnica? Doncs bé, ho podem resumir en una barreja de desesperació, fe cega en allò que ja estava establert i una societat que realment no entenia ben bé quins eren els efectes de la manipulació i la intervenció quirúrgica en un cervell. Va arribar la dècada dels 60 i van aparèixer diversos fàrmacs que podien ser un substitut d'aquestes lobotomies. Va ser llavors quan aquesta pràctica va començar a perdre terreny. Aquesta és la història de com els errors ens fan ser qui som, doncs segurament la psiquiatria sense les lobotomies no seria el que avui en dia és. El que sí que queda clar és que quan cometem un error hem de procurar aprendre'n per no tornar-nos a equivocar en allò mateix.